d'avui. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio. Quina alegria retrobar-nos novament als micròfons del 91.6 FM. Us parla Imanol Crespo. Arrenquem temporada i ja som 23 amb aquest primer programa i ho farem amb l'alcalde de la ciutat, Lluís Mijoler. Bona tarda i benvingut novament a la ràdio pública.
Bona tarda i ben trobat a que és casa de tothom, no?
La idea que l'he trobat a faltar una mica, o he trobat a faltar també l'espai, perquè després d'aquests mesos, doncs mira, també content de trobar-nos aquí un altre cop.
I tant, però ha sigut per una bona causa, diguéssim, no? I per tant, doncs també content que hi siguis, però també imagino que una mica, amb una mica de melanconia, no?
No és cap secret, per qui no ho sigui, doncs he estat pare i això m'ha permès estar fora. Aprofito aquest espai per agrair fortament la col·laboració també del Lluís Rodríguez, cap d'informatius, per assumir la responsabilitat de conduir aquest programa. Gràcies, Lluís, que ens escolta també des de la cabina amb el Juan Carlos Muñoz, cap tècnic.
Ho ha fet molt bé.
Sí?
Sí, sí, sí.
Escolta, que si cal canviar de rols aquí, escolta.
Jo vinc,
no, el Lluís, eh?
Jo vinc aquí d'entrevistat, no vinc aquí, jo no decideixo res.
No li pregunto per l'estiu, entrem en matèria perquè l'estiu, la veritat, ha donat per molt. Hem tingut un estiu mogudet des del punt de vista de l'actualitat política, precisament per aquest acord d'investidura que ha permès a Salvador Illa, del PSC, ser escollit com a president de la Generalitat. Ho ha fet amb el suport d'Esquerra Republicana i de Comuns. Recordem que vostè també en aquesta legislatura és diputat al Parlament de Catalunya. Bé, ara que ja ha arrencat el govern, estem començant, s'iniciarà també la sessió parlamentària aviat. Com va valora aquest acord ja amb les primeres notícies?
Doncs amb esperança, amb il·lusió. Jo crec que el país té una oportunitat i l'està aprofitant, no? Té una oportunitat de donar un pas endavant i deixar doncs aquells vells, aquelles velles lluites que no ens han demostrat que no portaven enlloc, no? Allò que diem el processisme doncs ha mort, es va certificar, si ja era prou mort, doncs es va certificar la seva mort amb l'actuació esperpèntica de l'expresident Puigdemont, no? Amb aquesta aparició-desaparició i aquests jocs malabars que ningú entén en una política seriosa. Però bé a dir això, no? Certificar aquesta mort d'una forma de no fer, no? De remoure per no tirar endavant i de parlar d'expectatives impossibles a la població, que només l'únic que generen és desafecció i que la gent no cregui en la política, no? Perquè es senti enganyada, no? Després de tot això, no, que és tan desastrós i que és doncs tan perjudicial pel nostre país, doncs s'obre una nova etapa, i s'obre una nova etapa, insisteixo, que s'ha de viure amb il·lusió. Crec que l'acord que vam signar, tots els punts que vam arrencar de compromís al govern del PSC, doncs donen també que pensar que serà la legislatura de l'habitatge, que per tant el que nosaltres situem com a un dels grans problemes del país, doncs podrem posar ja pedres per, mai millor dit, per resoldre el problema de l'habitatge, però que hi ha altres qüestions que són fonamentals i que per nosaltres són nuclears amb aquest acord, que tenen a veure amb les mesures que se'n deriven de la transició energètica, la transició ecològica, aquesta situació d'emergència climàtica en la que vivim i que, per tant, doncs, moltes de les mesures que contenen l'acord tenen a veure també en això, i per nosaltres, que era també un dels pilars fonamentals i que estàvem situant com a aquest reforç necessari dels serveis públics, no? Aquest reforç de l'educació, aquest reforç de la sanitat tan esperat, no? I que doncs diferents governs han anat desmantellant, doncs que creiem que també és una oportunitat per millorar-ho, no?
Finalment va ser només un acord d'investidura.
Sí.
Vostès finalment van decidir no entrar en el govern. No sé si van tenir aquesta proposta, es va plantejar sobre la taula.
el primer que es planteja és cap a on anem, cap a on caminem, no? I el que es decideix el primer dia és dir, anem a pam a pam, pas a pas, i per tant parlem primer única i exclusivament d'investidura, després hi haurà oportunitat de parlar de pressupostos i hi haurà oportunitat també de parlar d'una possible incorporació al govern, no? Però també és veritat que la situació política, diguem-ho així, però la situació més aviat anímica, no? Anímico-política d'Esquerra Republicana, jo crec que no estava com ni està encara probablement, doncs, com per plantejar-se més qüestions de futur que tinguin a veure amb la composició d'un nou govern tripartit, i per tant, doncs, jo crec que era general aquest sentiment de que valia la pena esperar, anar pas a pas, i sobretot no deixar passar l'oportunitat d'investir un president, perquè ningú hagués entès ni ningú ens hagués perdonat que haguéssim tingut que anar a una nova convocatòria electoral.
Entenc que no ho descarten, doncs. No sé si dependrà també de com arrenqui el mandat del senyor Illa i si efectivament dona resposta al compliment d'aquests acords, també amb altres temes tan destacats, doncs, en aquest cas com l'aeroport, que ara en parlarem, no?
Sí, diguéssim, s'ha de caminar, no? És a dir, les coses no només es demostren dient-ho i posant-ho en un acord i escrivint i signant, no? Sinó que es demostren caminant, i per tant aquí el senyor Illa i el seu govern, doncs, té una oportunitat de demostrar-nos que efectivament és possible un govern d'esquerres. Nosaltres sempre vam dir en campanya que sense nosaltres el govern no seria d'esquerres, no? Sense la nostra intervenció o participació, i així ho estem veient, perquè l'acord, no, diguéssim, no hagués estat tan progressista. Segurament les primeres propostes que es planteja el govern de l'Illa, doncs, haguessin estat tan progressistes com ho hem vist amb allò que vam pactar de desacord, i que efectivament ara deies que tenen a veure amb la qüestió d'infraestructures, no? Amb la negociació d'infraestructures vam aturar el Hard Rock, que per nosaltres era, es va dir, una línia vermella, i que fins i tot se'ns acusava de que per culpa d'un casino el país havia d'anar a eleccions, el país havia d'anar a eleccions perquè Esquerra Republicana no tenia prou suports per tirar endavant uns pressupostos, ja està, no? No eren nosaltres, era tampoc la resta de grups parlamentaris, i per tant, doncs, bé, el Hard Rock, el quart cinturó, la B40, que també hem aturat la seva expansió, ens quedava, no?, aquella de les tres qüestions fonamentals, en quedava la de l'aeroport, i per tant hem d'esperar i veure com va tirar endavant. Però sabem que si es compromès i si porta a lloc totes aquelles polítiques que hem marcat en l'acord, fa inviable de retruc la possibilitat d'una ampliació de l'aeroport amb els termes que estava plantejant Aena el 2019.
Li anava a preguntar per aquí, perquè efectivament l'acord entre el PSC i Comuns finalment no recull cap menció sobre el debat de l'aeroport. Aquest dimarts precisament el govern ha acordat reactivar la mesa tècnica. Veurem a finals d'any quines són les seves conclusions. Segons ha dit el mateix president Illa, aquesta és la previsió. Si s'acorda ampliar la tercera pista cap a la Ricarda, seria sostenible aquest suport parlamentari?
No, en absolut. Almenys per aquest diputat que us parla, diguéssim. No? Ho he dit sempre, no? I mentre jo sigui alcalde, sempre ho he dit, no? Mentre jo sigui alcalde no hi haurà una ampliació. Mentre jo estigui en política, mentre jo pugui defensar fins a l'últim punt, no em rendiré mai i estarem sempre oposant-nos i en contra d'aquesta possible ampliació de la tercera pista. Torno a dir, hi ha moltes opcions d'inversió que tenen a veure amb el projecte d'ampliar la capacitat. Per nosaltres és un projecte caduc, també, el d'ampliar la capacitat, però que es pot entendre que dintre d'això, doncs, bé, s'arribi a la conclusió que és necessària la modernització de la instal·lació de la infraestructura.
I que s'acceptaria, entenc.
S'hauria de veure com, no? I per tant, com tot, s'hauria de negociar i s'hauria de veure com afecta això també a la resta d'infraestructures, les infraestructures verdes, com afecta la pròpia ciutat, i per tant, a partir d'aquí parlar-ne. El que si nosaltres ens mantenim, i això sempre ho hem dit, i és el mandat que tinc de la meva gent, de la gent del Prat, és que ni un pam més a l'ampliació de la pròpia infraestructura. Portes endins, es pot parlar, diguéssim, però primer també s'ha de fer molta feina, s'ha de fer un estudi de la capacitat del turisme del país, això està en l'acord, i per tant un cop hi hagi això, un cop haguem parlat del model de governança dels aeroports de Catalunya, la xarxa d'aeroports de Catalunya ha de governar-se des de Catalunya, no? I amb la participació també del món local, crec que i així ho he dit a tant al president Illa com a la nova consellera Sílvia Paneque. Doncs bé, cal afrontar les infraestructures del segle XXI amb models del segle XXI i amb dades del segle XXI, no? Per tant, fins que no tinguem aquesta capacitat a quin model turístic volem, no cal plantejar-se una ampliació de l'aeroport, i sobretot, insisteixo, aquesta governança, el model del port, ha de ser el model de governança de l'aeroport del Prat i dels aeroports de Catalunya.
En canvi, ell l'altre dia, a l'entrevista a TV3 i Catalunya Ràdio, quan li pregunten sobre la gestió i la presència de la Generalitat, jo crec que com dona llargues una mica, no? Simplifica, diguem-ne, dient que primer l'important és valorar el debat de la capacitat de l'aeroport i ja veurem com es governa, no? Està justament al revés, sembla.
Sí,
no?
Està molt equivocat el president en aquest cas i, per tant, ja suposo que quan un està equivocat, doncs té l'oportunitat de rectificar i ho farà, o es donarà compte, és evident, no? Que, no, que tu no pots primer fer l'edifici i després pensar qui poses dintre, no? Quan tens l'estudi de capacitat i quan tens per un nou edifici, no? I quan tens primer la capacitat, has de saber la capacitat per saber quanta gent hi pots posar i has de saber què vols, no? Has de tenir un projecte que et digui què vols fer amb aquell edifici. Quan ho sàpigues és quan ho executaràs, si no, no té cap sentit doncs començar, diríem, no? Per la teulada o un projecte tan important i tan estratègic pel país com és aquest.
Sí, com sí. Què en pensa de la proposta d'activar aquesta taula tècnica? Recordem que es va constituir el gener d'aquest any i només forma part el govern de la Generalitat i membres del govern de l'Estat, i per tant és una trobada d'entrada bilateral, res a veure amb aquella taula política que recordem que es va convocar anteriorment amb el govern d'Esquerra Republicana, on sí que estaven representats molts sectors del territori.
Sí, crec que és un eufemisme, no? I que per tant el que ells diuen quan diuen reactivarem la comissió tècnica vol dir traiem el tema, no? I comencem a posar-nos en el tema. La comissió aquesta que planteja no té cap sentit. Tenia sentit quan el govern de la Generalitat era un partit i quan el govern de l'Estat era un altre i les posicions estaven en contra. Aquí posar-se d'acord, doncs jo crec que millor que, en comptes de fer una comissió, millor que vagin a dinar i que vinguin a qualsevol dels restaurants del Prat, dinin, passin una bona estona i les conclusions seran les mateixes, no? El que per això també ens hem queixat i això estem demanant, no? És que qualsevol comissió tècnica o política, és igual, que abordi l'ampliació de l'aeroport, ha de comptar amb el territori i ha de comptar també amb els agents del territori, no? I per tant, sense l'Ajuntament del Prat, però també, si estem parlant, i això està en la comissió tècnica, si estem parlant de model de gestió, si estem parlant de sistema aeroportuari català, també necessitem la participació tant de Terres Gironines amb l'Ajuntament de Vilobí o la Girona o qui es consideri, i també l'Ajuntament de Reus, no? I la participació de Reus. Crec que si no és fer trampes al solitari, no? Plantejar una comissió que sembla un gag del Polònia, no? M'imagino el president hi ha anat d'un costat a l'altre, doncs dient unes coses i les altres, no? El govern de l'Estat farà el que vulgui el govern de la Generalitat, així es va dir en el seu moment, en la legislatura anterior, quan el govern era d'Esquerra Republicana, així m'ho va manifestar també el ministre Òscar Puente amb la seva última visita a Barcelona, que vam tenir oportunitat de comentar breument l'aeroport, però sí que em va dir es farà el govern de Madrid atendrà el que decidiu des de Catalunya i per tant aquí la decisió és nostra. La participació del món local, de les entitats ecologistes, de les entitats de pagesos és fonamental també per definir aquest model aeroportuari, per definir el model de la infraestructura, i si no, doncs és això, és un brindis al sol, i entenem que no cal cap comissió perquè diguéssim, el que cal és fer els projectes si escau i presentar-los abans del DORA, que és el 2026, cosa que dubto que arribin a temps.
Parlava del ministeri, del ministre de Transports. És veritat, pels defensors de l'ampliació de l'aeroport, que les dades de l'aeroport, de passatgers i de mercaderies, fins i tot no deixen de créixer. Quina seria la vostra proposta en aquest sentit? El ministeri de Transports, òbviament, també és ministre de tota la xarxa ferroviària. És aquesta la solució, definitivament?
Evidentment és la interconnexió de Catalunya, de tota la xarxa ferroviària. La proposta que nosaltres fèiem, que té a veure amb aquella proposta de la TPT sobre Catalunya, un país de trens, no? I això és el que ens hem de posar, doncs, a començar a treballar, no? Per una mobilitat sostenible, que és el que necessitem en una situació d'emergència climàtica, no s'entén d'una altra manera, per treure i anul·lar els vols de curt radi, no? I substituir-los per tren d'alta velocitat, i això és possible. No és una qüestió que sembli que sigui el futur, sinó que de fet ja ho tenim, no? Amb moltes de les connexions del nostre país, i el que cal és millorar-la i enfortir-les, enfortir i millorar també la xarxa de rodalies, deixar de donar aquest protagonisme també al cotxe i per tant donar més protagonisme al transport públic compartit, i a partir d'aquí, doncs, això, repensar les infraestructures necessàries al nostre país amb aquesta clau de la situació d'emergència climàtica que ens trobem. Ningú entendria que féssim infraestructures pensant en que estem en una situació de sequera irreversible, no? Per una banda, i per l'altra doncs estem promovent aquestes infraestructures de màxima contaminació, no? No s'entendria que estem promovent les zones de baixes emissions als nostres pobles i ciutats i per una altra banda doncs estem promovent també més contaminació tant de partícules com d'efecte gasos d'efecte hivernacle, no? Ningú entendria que fessin polítiques que tenen a veure amb l'habitatge, no? I amb promoure l'habitatge i en lluitar contra la gentrificació i en canvi estiguem encara augmentant el número de turistes que venen al nostre país, no? Per tant, si tenen un excés de capacitat, el que hem de fer doncs, en tot cas és veure que hi ha una oferta, hi ha una demanda, pujar els preus probablement, menys low cost, no? I que el low cost doncs, vagi a Girona i a Reus, probablement és una opció, és una de les opcions, perquè des d'allà llavors sí podran operar amb total normalitat, amb unes tarifes més baixes també. Recordem que ara un slot val el mateix a Girona que al Prat, per tant, si sóc Vueling per què m'haig d'anar a Girona, no? Si el que la gent voldrà és volar des del Prat a 10 minuts del centre de Barcelona, tenir un aeroport tan ben situat per low cost, això és inimaginable, no? I això és una realitat que tenim aquí perquè Iberia, que és la companyia principal, opera a Madrid i la seva low cost d'Iberia i del grup opera a Barcelona i això és difícil que ho facin i per tant el que volen és mantenir aquest hub europeu de low cost i a més tenir una interconnexió intercontinental que els hi estan demanant, insisteixo, no per demanda de les pròpies aerolínies, sinó per també una oportunitat de negoci dels cargo, no? de la mercaderia que aquests avions poden portar, no? I això també va en detriment del port, una gran infraestructura del país i un dels elements que més potencia el producte interior brut del nostre país, no? Va en detriment tant per l'aproximació dels avions que dificulta el tamany de les grues que descarreguen al port, aquí mateix al moll Prat, al moll de Hutchinson, no? Però també va en detriment de la competitivitat del port, perquè si estem fomentant el transport aeri, doncs va en detriment també en bona part del transport marítim, i recordem que el port està fent un esforç brutal en electrificar els molls, en reduir les emissions, en reduir també el número de creuers, perquè d'això també n'hem parlat, i per tant no es poden fer polítiques contradictòries per una banda una cosa i de l'altra, però bé, Foment encara mana.
Canviant de tema, en parlarem moltíssim, la relació entre l'Ajuntament i la Generalitat en el dia a dia és pràcticament constant en molts àmbits, educació, salut, etc. Hi ha projectes que són hereus, diguem-ne, es van acordar en l'anterior mandat i que ara doncs, bueno, s'hauran de revisar segurament. No sé quina és la carpeta de prioritats que té el govern local per presentar a la Generalitat. Estic pensant en Calgana, que va ser un dels acords amb el nou CAP que s'havia d'ubicar allà, però hi ha moltes altres coses, temes. No sé si per vostès quines són aquestes prioritats.
No, si tots tiren endavant i la primera reunió que hem demanat i de fet encara la única no és precisament a la consellera Sílvia Paneque, que vaig tenir ocasió de reunir-me, però com a parlamentari no pas com a assumptes del Prat, no? Crec que en breu la tindrem aquesta reunió i és qui concentra, no, totes les qüestions tant en medi ambient, habitatge com en territori, doncs qui concentra les màximes qüestions que tenim en marxa o aquells projectes no en marxa però sí que s'estaven molt parlants i avançats, no? Després hi ha evidentment també la residència, la qüestió de la residència pública, que també hem d'acabar de limitar les places i el concert, no? I això serà un cop estigui finalitzada, però és un procediment que tira. Evidentment el nou CAP de Calgana, que ja tenim un projecte funcional i que ja està tirant endavant i que ja estan licitant el projecte constructiu ja, i per tant bueno, creiem que en breu podrem veure la primera pedra, no, per entendre'ns. I el que és més complicat, diguéssim, per un alcalde, no, quan hi ha un canvis d'aquests que sempre, no, fem així, torna a començar, no, torna a trobar amb el conseller que et diu que parlis amb els secretaris generals i amb els directors generals tots els temes, els avancis abans que arribin a la seva taula, és a dir, torna a començar en cadascuna de les àrees, no, primer amb els regidors i regidores i finalment amb la participació també de l'alcalde, no, doncs i això és el que més complica, no, perquè molts dels consellers i conselleres aterren, desconeixen moltes de les qüestions que tenen a veure amb qüestions concretes territorials, si no les generals, que també a vegades en alguns casos, i per tant és complicat, no? Donem 100 dies al govern amb allò que hi ha bona voluntat, no? Diguéssim, i que hi ha, que forma part de l'acord, amb el que no, com és l'aeroport, ni un dia ni un pam, i ens tindran en contra.
Com a mínim, precisament, hi ha gent del territori que formarà part d'aquest govern, d'aquest sotogovern, no? Avui, precisament, abans, ahir, precisament, abans de la seva entrada al Next Matí, escoltava l'Eduard Ribas, exalcalde ja, pràcticament, d'Esparreguera, que passa a ser cap de gabinet de residència.
Aquesta tarda mateix es produeix el ple, sí, sí.
Efectivament, i també hi ha, per exemple, el Francesc Josep Valbert, primer tinent d'alcaldia de l'Hospitalet, que serà el director general d'administració local, si no estic errat en el càrrec exactament, que per tant són gent de, com a mínim, de l'àmbit metropolità.
Sí, el Xavier Mora, exalcalde ja de Pineda, que també va ser president de la Federació de Municipis, també el tenim com a secretari general d'administracions locals. L'Eduard Ribas és un bon amic, també president de la Federació de Municipis, doncs, per sort també.
El mencionava, de fet, ahir en el Next Matí, efectivament.
Molt bé, doncs això, una gran persona precisament de trobar consensos, d'avançar, no, des de lo local, i que jo crec que això agraeix que un cap de gabinet, doncs, tingui aquesta concepció de la política, no, del consens i de veure-ho des del punt de vista local, no, i aquest protagonisme del territori. Sí, Esther Niubó, també de Castelldefels, en fi, Silvia, la mateixa Paneque, regidora a Girona, ja està farcit, diguéssim, aquest govern, i el sotogovern, no, i els càrrecs intermitjos, doncs, està farcit de gent del món local, i jo crec que és, per això també és una satisfacció, i hem d'agrair, no, aquesta bona voluntat. Per això dic que no sigui contradictori, no, que d'una banda, doncs, ens dediquem a propulsar aquest municipalisme del govern de la Generalitat, però en canvi després prenem les decisions d'esquenes al propi territori des d'un despatx, no? Crec que això amb el territori s'ha de comptar.
Parlem encara de mobilitat, perquè el que sí és una realitat ja és la implementació de la zona de baixes emissions a diferents ciutats metropolitanes, entre elles el Prat. Quina valoració en fa d'aquests primers dies? Ens pot confirmar que efectivament, doncs, com estava previst, ha arrencat el servei correctament i per tant s'implementarà també la política de sancions que s'ha previst.
Sí, malgrat algunes qüestions tècniques de l'inici, que entenc que s'estan resolent, no? I que no tenen més, doncs està funcionant. No tinc dades per dir-te exactament si s'han posat o no alguna multa i qui el funcionament de les càmeres, etc. Ara mateix ho desconec, no? Em sap greu, però bueno, tot just acabem de començar a d'encetar-ho, i ja dic, pot haver alguna qüestió d'algun ajust tècnic, no? Com sempre, i que s'estarà acabant de resoldre, i en principi funcionant, pel que sé, està funcionant amb normalitat.
S'ha decidit, si veiem el mapa, s'ha decidit incloure tot el que seria el nucli urbà. S'ha anat explicant al llarg d'aquests mesos, informant a la ciutadania. Per què aquesta proposta? Entenc que, aleshores, perquè l'audiència ens entengui, es pot anar per les rondes de la ciutat, tant Llevant com Ponent, òbviament per la C31, però no es pot accedir al que seria el nucli urbà, i sí que queden fora tot el que seria els polígons més perifèrics de la ciutat, que queda exclòs de la zona.
I el pàrquing de l'estació, també. El pàrquing de l'estació queda exclòs.
El pàrquing de l'estació queda exclòs, sí, que segons el mapa, li volíem preguntar, perquè precisament segons el mapa de l'àrea metropolitana quedaria dins de la zona de baixes emissions, i per tant no enteníem si podia ser dissuasiu.
Pues, ho ajustarem amb l'àrea metropolitana, perquè queda fora. Precisament era aquesta una intenció claríssima del govern, ha dit, per dues qüestions. Una, perquè ha d'haver un espai on la gent pugui tenir el seu cotxe a disposició si és que no té la capacitat de canviar-lo, tot allò que hem dit, sovint, doncs, que hi hagi aquest espai on pugui dir, pues, el deixo allà aparcat i me'n vaig a treballar al polígon que sigui des d'allà, no? Com també tota aquella gent que utilitza la nostra estació com a park and ride, no? I per tant, venint des d'altres punts de la pròpia comarca, doncs acabin aparcant aquí per desplaçar-se cap a Barcelona a través del tren o del metro, no? Per tant, no tindria cap sentit que en una zona que és de park and ride estigués dintre d'aquesta zona de baixes emissions, i perquè també d'alguna forma queda fora del nucli urbà.
Doncs gràcies, alcalde, per l'aclariment, perquè fixem-nos, no? En aquest inici de la campanya, doncs, teníem aquests dubtes, perquè també queden fora els polígons com Masblau o el polígon Prateng.
Bé, precisament també per això, no? Perquè per la pròpia dificultat de que hi hagués gent que hagués d'anar a treballar, i per tant el que sí tenim clar i constatem és que la mobilitat als polígons és limitada, no és tan bona com la que tenim al resta de la ciutat, i per tant algú que hagi precisament de traslladar-se a treballar, no Prateng, sinó de fora, no? I que, o fins i tot Prateng, no? Però que necessiti fer-ho amb el cotxe, doncs que encara estàvem agravant més el problema problema que ja té, que és no tenir la possibilitat de desplaçar-se en transport públic. Tot i així, vam treballar amb tota la xarxa de carrils bici també per l'accés als polígons, no? I estem treballant amb millores amb el transport públic que també afecten amb això, no? Per què tot el nucli urbà i no només, com ha fet alguna ciutat, doncs el casc antic o alguna cosa d'aquestes? Per nosaltres és una qüestió de salut, no? I el que diu la llei, si algú té, perquè és una llei que se'n parla molt, no? Però ningú, com molt poca gent l'ha llegit, no? L'objectiu i l'esperit d'aquesta llei és preservar la salut. No és una qüestió tant pel medi ambient que també, sinó és preservar la salut de les persones que viuen en els entorns urbans, no? Per tant, a mi el que em semblaria és que no estaria bé tenir ciutadans de primera i de segona, no? Ciutadans de primera amb una qualitat de l'aire millor, no? I menys partícules de cotxes circulant pels seus carrers, que ja en certa manera passa amb la peatonalització, no? Els carrers peatonalitzats, diguéssim, poden tenir una millor qualitat, i que hi haguessin altres zones amb les que no, lliurement i tranquil·lament podem allà, doncs, contaminar, no?, tot el que sigui possible, i sobretot, insisteixo, perquè és una qüestió de salut. No és tant d'efecte hivernacle, que també, sinó que és de salut. I el que produeix realment problemes respiratoris i el que és un problema per la nostra salut de la circulació és la circulació de vehicles i el vehicle que tens davant, no el que tens a la ronda, no el que tens, no l'aeroport, no?, per exemple, que sí que és un gran contaminant de gasos d'efecte hivernacle, però no tant de partícules. Les partícules que emeten, que són aquestes partícules que respirem i que són les que són perjudicials per la salut de les persones, doncs ho emet sobretot als vehicles del trànsit rodat, exacte. No? El percentatge del transport marítim i el transport aeri en partícules, doncs, és molt menor proporcionalment al que és el dels cotxes.
Tanquem aquesta carpeta, parlem de seguretat, perquè la ciutat va incorporar càmeres, va decidir incorporar càmeres a la via pública, però també els agents de la policia local ha sumat un tipus de càmera unipersonal, segons vostès, per garantir la seguretat dels i les agents. Creu que és un sistema efectiu?
Crec que és un sistema més i que és una eina més que posem a l'abast tant de la ciutadania, d'una banda, per la seva seguretat i la transparència. A mi sempre m'ha preocupat molt, en general, les prerrogatives de l'administració, no? I que una administració sempre, doncs, pugui cometre injustícies, precisament perquè sóc administració, puc fer-ho, i enfront de la ciutadania, no? Per mi ha estat una qüestió fonamental en la meva carrera com a advocat, i per tant també quan jo començo en política, el primer que penso, no? Comencem a parlar de bon govern, comencem a parlar de govern obert, de transparència, de participació, etc. Jo crec que és una dels eixos fonamentals de la meva acció política, no? I per tant, amb la policia passa exactament el mateix. Un sempre té la sensació, no, de que la policia, doncs, pot, diguéssim, doncs, abusar, entre cometes, no?, de la seva posició de força, i que per tant enfront amb aquesta relació amb la ciutadania, doncs, el ciutadà o la ciutadana sempre surt perdent, no? I m'ho he escoltat molts cops, abusos d'autoritat per part d'un agent, no? Això dona la garantia que la gent porti una càmera, dona la garantia de que això no passa al ciutadà, sí, però sobretot al policia, perquè el policia també se sent més segur, se sent més tranquil amb la seva actuació, i això li facilita el seu dia a dia, perquè recordem que moltes vegades és el ciutadà el que abusa de la seva posició, diguéssim, no? O de la posició de força de la gent, precisament per encarar-se o per maltractar-lo, ni que sigui verbalment, no? Crec que això és una garantia, sobretot pels nostres agents de policia. Quan es parlava de càmeres a les comissaries, això ha demostrat que dona més seguretat a la feina de la policia, no tant a la ciutadania, que també. Per tant, és un pas més, és una eina més per fer la percepció de seguretat millor a la nostra ciutat, no? Sempre diem, la seguretat és bona, la percepció és subjectiva, i aquesta percepció s'ha de millorar. Quantes més instruments hi hagin que donin aquesta capacitat de millorar la percepció de seguretat, millor i benvinguts. I aquest, jo crec que el de les càmeres, quan ens ho va proposar l'intendent ja fa uns anys, no, diguéssim, fins que ho hem pogut fer i dur-ho a terme, perquè no és senzill, tot el tema de legalització de càmeres és complicat, doncs efectivament vam pensar que era una bona idea, no?
És una petició que en algun moment també han fet partits més conservadors, o explícitament com el Partit Popular l'ha fet en algun moment al ple, que també va demanar, de fet, fer servir la Taser.
Sí.
És una línia vermella per vostès?
Sí, jo crec que no cal, senzillament no cal, i per tant és una eina que si genera un conflicte no ho tinguem, o sigui, no val la pena. Crec que, insisteixo, elements com aquests, com el de la càmera, dota de major seguretat als propis policies, i veurem, i si en algun moment fos necessari plantejar-ho, home, evidentment em porten pistola, no? Per tant, més responsabilitat que una arma de foc no la tindrien amb una tàser, no dubto de la responsabilitat i la capacitat de la policia, però bé, queda clar que jo crec que és una eina que pot anar més enllà en molts casos de les necessitats de reduir a una persona, no? I són grans professionals, ho saben fer molt bé. Sense necessitat de tàser, jo crec que al Prat no tindrem tàser.
De fet, darrerament la justícia va confirmar la primera víctima mortal per l'ús de la tàser. Quan parlem de seguretat, i de fet ho mencionava vostè, parlem de seguretat però també de la percepció de seguretat. I precisament jo tinc la percepció, diria que el convenciment, que l'administració està perdent la batalla front la desinformació en aquest àmbit, precisament, que genera una percepció d'inseguretat segurament injustificada, no? Tenim el debat de les dades de l'aeroport, normalment,
sí, sí.
Veiem moltes notícies que segurament no corresponen amb la realitat del dia a dia, no? Què pot fer l'Ajuntament, l'administració, per combatre tot això?
Doncs el que estic fent ara, diguéssim, no donar informació, no cansar-nos de donar i apoyar-nos o recolzar-nos amb mitjans públics, no? que són garantia de que el que estan dient, del que el que estan explicant, doncs ha passat tots els filtres possibles, no només la deontologia periodística, que és el mínim que haurien de demanar i que, per desgràcia, i tu saps perfectament, doncs no sempre passa, no? Però sobretot després la fidelitat de les dades del que s'està donant i la capacitat d'un govern a parlar, no? O sigui, no hi ha qüestió més que doni més seguretat a la gent que és que sigui el propi alcalde el que els estigui dient que allò és així, no? Tot i així a vegades es dubta, no? Mm-hmm. I bueno, pues esto pues lo dirás porque sí, pero estás mintiendo. Bueno, pues sí, clar, davant d'això no pots fer res, no? Davant del que nega absolutament tot, pues no pots fer res. Ara, que el que està desinformat o el que creu que un mitjà digital és el que realment li dona les notícies i no pas un altre que està certificat, diguéssim, com a mitjà públic, com és el cas amb el que estem, doncs contra això és difícil que puguem fer alguna cosa, no? Però jo crec que hem de treballar la cultura digital també, un element que s'ha de treballar també a les escoles i que hem de treballar doncs, com a ciutat, que ens hem de preocupar de que d'aquest accés a la cultura també sigui un accés a la cultura digital i no només per continguts que tinguin a veure amb oci, sinó també en continguts que tinguin a veure amb informació, no? I per tant, això crec que és també diguéssim que és una transformació que no la veurem tampoc d'un per l'altre, no? I que l'hem de treballar, que l'hem de treballar amb una perspectiva d'una o dues generacions, i de la mateixa manera que parlem de la necessitat de la cultura per tenir pensament crític, també aquesta cultura no només ha de ser la cultura des del punt de vista d'oci, sinó que ha de ser una cultura també d'educació amb informació, no? I en saber conèixer i trobar la informació veraç, no? Ràpidament, i no quedar-nos amb la primera entrada de Google.
Molta vegada la resposta ràpida és més agents a la via pública, és més seguretat. No sé si comparteix aquesta fórmula, i en aquest sentit no sé si agrairia també com més suport de Mossos d'Esquadra en el que seria el patrullatge i en l'acompanyament a la via pública, a peu de carrer.
No, jo dels Mossos d'Esquadra em conformaria, no més suport, em conformaria que fessin la seva feina, no? I que allò que els hi toca, que és la qüestió de la seguretat, que no li toca a la policia local, doncs la fessin, i que ens deixessin a les policies locals, doncs fer de policies locals i fer tot allò que té a veure amb la policia. Evidentment, i en qüestions d'investigació i en qüestions de... amb les que... I estem molt contents amb la col·laboració amb el cos de Mossos d'Esquadra, amb moltes de les qüestions que passen a la nostra ciutat. Però és veritat que la seguretat al Prat i a Cornellà és responsabilitat dels Mossos d'Esquadra, i que si no fos per les policies locals, doncs segurament aquells que diuen que les ciutats són insegures seria veritat, no? I aquí doncs tenen molts deures a fer des del govern de la Generalitat per impulsar i millorar aquesta policia de seguretat, però sobretot també de proximitat. Jo no sé quants anys fa que no veig un Mosso d'Esquadra patrullant, caminant per qualsevol carrer de la meva ciutat. Fa molts anys que no els veig. Com a molt els veig circular amb cotxe, i sí, i els veig, evidentment, quan passa alguna cosa, de seguida acudeixen amb la major brevetat possible, sempre després de la policia local. Però trobo falta això. Per tant, seria tan senzill com que la Generalitat doncs fes la seva feina. Nosaltres seguirem ajudant i recolzant des de la policia local. Que caldrien més policies? Sí, clar. I més locutors de ràdio? no? I més gent treballant a la via pública, doncs, reparant les voreres, i més gent a la OIAC atenent a la gent, a les persones, perquè no es fes ni un segon de cua, i més gent a recursos humans perquè també resolguin els problemes que tenim de personal al nostre ajuntament. Clar, sí, a tot arreu fa falta més gent, però també hem d'entendre que és diner públic, que és despesa pública, que per tant hem d'ajustar tota aquella despesa a les necessitats reals de la ciutat, i que el pressupost de la nostra ciutat és un pressupost que està molt carregat de despesa, perquè hi ha molts serveis que prestem des de l'Ajuntament amb molta excel·lència, no? I això vol dir que és molt difícil elaborar un pressupost, encara que alguns pensin que és la qüestió més senzilla, és dir, por aquí o por allí, pongo uno más aquí y lo quito ahí abajo.
És el primer programa de la temporada i hem pogut repassar temes, doncs, òbviament, troncals i molt importants, com és, òbviament, el nou govern, l'aeroport, mobilitat o seguretat, però acabem, encara falten 10 minutets, acabem amb una cosa més alegre i més divertida, com és la Festa Major. No podia ser d'una altra manera que al setembre no parlem de Festa Major, perquè a més ja hem conegut el darrer secret que faltava, que és el pregó, sí. O els protagonistes del pregó de Festa Major, que anirà a càrrec dels veïns i veïnes de la Barceloneta, barri que precisament aquest any fa 100 anys, un centenari de la Barceloneta. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, i sí, jo crec que el barri de la Barceloneta, doncs, ha demostrat, jo tinc encara memòria de la pandèmia, no? I en els moments de pandèmia el barri de la Barceloneta va ser l'associació de veïns del barri i la seva gent, doncs, van ser capaços de fer-nos passar una pandèmia una mica diferent, no? I de fer-nos, diguéssim, doncs, substituir allò de trobar-nos i saludar-nos pel carrer o de fer vida social a carrers i places, doncs, substituir-ho per les xarxes. Crec que ho van fer molt bé, honestament, de debò. Jo crec que la pandèmia no l'haguéssim superat igual, de no haver estat, doncs, com associacions com l'Associació de Veïns de la Barceloneta, que haguessin estat tan positius en una qüestió tan complicada, no? I a més és el seu centenari, per tant jo crec que es mereixien, no? Doncs, fer aquest pregó, donar la benvinguda a les festes de la ciutat des d'un barri, no? Des d'un barri que sempre és molt col·laboratiu, tant a la Festa Major com a qualsevol altre esdeveniment que se li demana, de ciutat, molt solidari amb la ciutat, que acull moltes de les representacions de festa que li proposem, i que bé, és un orgull per la ciutat del Prat que el barri de la Barceloneta faci aquests 100 anys, i un honor que haguessin dit que sí a fer el pregó.
Doncs ho gaudirem i ho podrem seguir en directe, ja ho sabeu, sí. Com sempre al Prat TV, amb un programa especial que començarem a partir de les 6 per gaudir de tot el toc d'inici i l'esclat, el pregó, òbviament, a càrrec dels veïns i veïnes de la Barceloneta, un barri, una zona tan especial, amb autonomia pròpia, precisament en una ciutat del Prat que moltes vegades diem que no té barris, no? Sí. Però ells tenen la seva entitat pròpia, s'han fet guanyar aquest esperit, no?
Sí, a més, un barri molt de moda, també, no? I bé, podem gaudir això de moltes de les coses que passen a la ciutat, passen allà al barri, i sobretot perquè el barri representa també, en certa mesura, el que la realitat del que la nostra ciutat, no? En petit, no? O sigui, és com, ha estat sempre un barri d'acollida, famílies, moltes de les famílies que van venir al Prat als anys 40, 50, 60, 70, doncs van passar primer pel barri de la Barceloneta i van estar alguns dies o mesos allotjats amb famílies que ja vivien. Barri d'acollida, com una terra d'acollida és la nostra ciutat, i un barri, doncs, això, que s'ha construït gràcies a que la gent ha volgut tenir aquest barri, ha volgut fer vida de barri i ho ha volgut mantenir, no? I avui dia, doncs, mantenen aquesta autonomia, aquesta idiosincràsia, i benvinguda i per molts anys.
Una de les altres novetats és el canvi d'ubicació del recinte firal, que s'instal·larà a la Ronda Sud, entre el Parc Nou i Sant Cosme. Vostès insisteixen que és una ubicació provisional d'entrada, però si funciona, veu raons per deixar la fira en aquest espai?
La fira, si ha d'estar, ha d'estar en algun lloc, no? Podem tenir, no ens podem inventar que existeixi, però que existeixi virtualment i que, per tant, no generi molèsties, no? En alguns casos pot ser un bon lloc. Recordem que allà ja passa una cosa important cada setmana, un acte de ciutat a la via pública, com és el mercadet setmanal, no? El mercadillo. Encara em costa a mi dir mercadet, eh? Jo que soc de mercadillo, no? Doncs el mercadillo, diguéssim, ja passa allà cada setmana, i per tant és ja és un acte de ciutat de via pública que passa, no tindria per què ser gaire diferent, no? Tant pel que fa als veïns de la zona com pel que fa, doncs, a que la gent s'hi desplaci, no? Bueno, també ens deien que si el Julio Méndez no, la gent no aniria a veure concerts, no? I s'omple de bot a bot. Uh-huh. Moltes coses, no? Que jo crec que hi ha molts prejudicis, moltes qüestions que no s'han analitzat prou bé, que tot sembla que la que hi ha un canvi, doncs, tothom té dret a criticar i a dir la seva, no? Quan es fa un canvi, doncs, està pensat, està reflexionat, està vistos també la resta d'espais i es pren una decisió que és sobretot tècnica, no? I a partir d'aquí, uh-huh, doncs, bueno, veiem com funciona i es va millorant, no? Jo crec que serà una bona ubicació, crec que funcionarà correctament i veurem, no té, i per això qualsevol decisió, doncs, evidentment pot ser variable. Ara, els veïns del Sagnier també estaran contents, no en tinc cap dubte, no, de que per la situació de les obres, etc, però que és veritat que cada vegada ens deien que era una situació més complicada, no només, torno a dir, pels veïns, sinó sobretot per la pròpia seguretat de l'espai que s'ocupava, no? Que no era prou ample, en fi, tot allò que ja hem dit. Veurem i gaudirem de la festa major, veurem com funciona i a partir d'aquí es prendran les decisions que calguin pels anys vinents, però ara per ara, doncs, és la ubicació tècnica millor que s'ha trobat des dels nostres serveis.
En el rerefons està, òbviament, la Ricarda. No sé si al final és l'alternativa a... més natural, podríem dir.
L'altre dia li deia a un company de partit i em deia, i per què... Pues tu saps que la Ricarda no és de l'Ajuntament ni els terrenys, mm-hmm, que són d'Aena. Ostres, jo això no ho sabia, no? Que dèiem a vegades de la informació, no? Allò és d'Aena i per tant hem de negociar i perquè ens ho cedís per una activitat comercial que no és la... No? Segurament no entraria el conveni perquè no es podria fer una activitat comercial i ens demanarien potser un lloguer, etcètera, etcètera. Vull dir, la situació no és tan fàcil, són terrenys que no són de l'Ajuntament, sobretot parlem dels, de on hauria d'anar el recinte firal, que és entre la Ricarda i les Palmeres, per entendre's, però tot allò és propietat d'Aena i forma part d'un conveni de concessió que ens el cedeixen per fer unes coses determinades i no altres, no? I ara estem a l'espera de poder signar la renovació del conveni que ens permeti, doncs, fer la fira avícola amb normalitat i fins i tot, i és el que estem acabant de negociar, doncs, la possibilitat de que tinguem un museu, un centre d'interpretació, que sigui, o que la ubicació, diguéssim, per entendre'ns, de la Porta del Delta a l'espai de la Ricarda. Això encara estem pendents de la signatura del conveni.
En tot cas, hagués estat el seu desig?
Que anés allà? Uh-huh. És que jo, diguéssim, ni com diu a vegades el Quim Bartolomé, jo n'hi poso moltes, però tampoc ni programo culturalment, no? O sigui, els programadors culturals són els que són, no? I són els tècnics que realment en saben i professionals de la programació cultural i són els que ens aconsellen, no? Doncs quines activitats o actuacions tenen a veure amb la festa major. A partir d'aquí, doncs, depèn, no sé si és el millor lloc o el pitjor, no sé si el segle XXI, i que no s'emprengui d'una altra manera, però no sé si el segle XXI és el model de festa major que volen les ciutats del nostre país, no ho sé, ho desconec, no sé si això encara està vigent o no. Segurament hauríem de fer una reflexió sobre això, perquè la festa major, sobretot una festa de la cultura popular, una festa del ball, de la pròpia festa, no, en si, però crec que això, ja té uns quants anys aquest model de fèria, que bé, també funciona i que també li agrada a molta gent, però veurem, no hauria de ser, diguéssim, lo fonamental d'una festa major no és la fèria, sinó que passen altres coses, com per exemple la cultura popular.
I ara li pregunto per acabar, ja no sé si com a alcalde, com a persona que li agrada molt la música també i té bon gust, la festa major és moltes coses, cultura popular, retrobament, ball, esbarjo, però també una proposta musical. No sé com veu el cartell, no sé si li encaixa, si li agrada.
Jo el veig fantàstic sempre, cada any, perquè jo cada any només demano una cosa per la festa major i només demano que a veure si poden portar un grup.
L'Estopa, em sona.
Estopa. I un any més no m'han fet cas, no han fet cas a l'alcalde, no sé si és per pressupost, si perquè Estopa no volien venir, si pel conflicte Cornellà al Prat històric, doncs els Estopa no ens estimen, però no els tindrem tampoc.
No sé si cabríem. També t'ho dic, que Déu-n'hi-do els Estopa.
Faríem un petit format, no?
Un petit
Estopa,
format.
Estopa a la sala petita, a la sala Joan Costa del Teatre de l'Artesà, igual seria xulo.
Sí, com sigui, espero que...
Hauríem de fer 100 concerts per 100
concerts per arribar a tothom, no? O ho podem fer allà al Raconet del Prat, que està tocat a Cornellà, recordem, allà... No, això seria una història, no? No sé si Valmont estaria d'acord.
Podem parlar-ho, li proposaré.
Sí, com si...
Que, per cert, el món sempre ens felicita cada any pels focs artificials que els veu des de casa seva, o sigui que també...
Gaudeix de la Festa Major.
Gaudeix de la Festa Major del Prat, sí.
Sí, com sigui, doncs ens veurem pel carrer i a les places. Espero que la gaudeixi molt. Són les paraules de l'alcalde del Prat en aquest primer programa de temporada. Lluís Mijoler, com sempre, gràcies per la seva aportació.
Gràcies a tu i ben retrobat.
Gràcies, gràcies també a Juan Carlos Muñoz al control tècnic. Això és el Prat Ràdio, la ràdio pública del Prat. Com sempre, fins a la pròxima. Gràcies.
Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran y estas ganas no se van. Contigo fueron mágicas, de esa que hay un video sin publicar, porque esta relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos química, no importa que sea escondida, se vive solo una vida, porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía, silencio en la biblioteca, los ángeles también pecan, me miras y no hay que decir más, que cuando se encuentra esa persona, que cuando te toca, te obsesiona. Si nos alejamos no funciona, déjame tenerte una vez más, que estas ganas no se van.
Música del siglo pasado.
Música del segle passat.
La música del siglo pasado.
De la música del segle passat.
Música del segle passat.
Música del segle passat.
Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Bona nit i benvinguts aquí a la 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio. Això és la música del segle passat. Avui comencem la temporada número 23, és a dir, 23 anys aquí, al peu del canó, amb la música del segle passat. I anem a posar la màquina del temps en marxa. Ens anirem a l'any 1971, sentirem aquelles famoses cançons que sonaven aquells anys 70. I per començar anem amb Diana Ross, amb aquesta cançó que es diu I'm...